matí amb Raquel García.
Sant Jordi arriba com un cavaller amb la seva llança travessa el carrer. Ja veu la princesa que el drac vol menjar. Si no es dona pressa, ella morirà. Li clava la llança, cau escalabrat. La pobra princesa, visca, s'ha salvat.
Amb aquesta cançó, la cantant de Marie Gelabert explica en detall la llegenda de Sant Jordi, el cavaller que va salvar la princesa, que ha estat segrestada per un drac. De la sang d'aquest drac en surt una rosa que Sant Jordi lliura a la princesa. Però més enllà d'aquesta història, aquesta jornada, la del 23 d'abril, s'ha convertit en una festa de l'amor i de l'amistat i en un dia especial també per floristes i llibreters. I per tant, si parlem de llibres, això vol dir que hem de donar-li la benvinguda a la nostra llibretera de referència, Cecília Picó. Des de Libreria de la Plata. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
A veure, Rocío, posa-li la seva sintonia.
Un llibre obert.
Com es presenta el dia de Sant Jordi, Cecília? Hi ha bones perspectives?
Pues sí, con entusiasmo, la incertidumbre de cada año sobre si va a llover, si no va a llover, pero el entusiasmo está presente como cada vez. Y sobre todo un entusiasmo que comparte la gente, los lectores que vienen y que, como además era un martes, el martes posterior a la Mona, el martes posterior a Semana Santa, entonces hay quienes son muy previsores, nosotros los libreros agradecidos, uh-huh. y están viniendo a elegir sus libros, a dejar todo pronto para poder marchar de vacaciones tranquilos y al regreso tener también unos buenos regalos.
Què dius? O sigui, que molts sabadellencs ja marxen amb els deures fets, eh? O sigui, ja han vingut a libreria a fer les seves peticions. Clar, i llavors això també us dona algunes perspectives de quines seran doncs, les novel·les o els llibres més venuts, no?, aquesta temporada.
Sí, bueno, ahí según los gustos y sobre todo según la historia lectora de cada uno, porque yo creo que los libreros tenemos un doble desafío en Sant Jordi. Por un lado, seducir al que es el comprador del libro, pero por otro lado, seducir a quien será el destinatario y que ese lector quede encantado con lo que le han llevado de regalo y que repita, y que siga una línea y que vuelva a visitarnos. Uh-huh. Entonces, bueno, en este doble desafío tratamos de ser, por un lado, tener en cuenta la historia lectora de cada uno, pero por otro lado, esa cuota de riesgo que nos gusta de ampliar el espectro de lectura y recomendar cosas nuevas, cosas que permitan entrar en otros terrenos, en otros autores, conocer otras latitudes. Y afortunadamente tenemos muy buenas traducciones, muy buenos escritores y eso es algo que podemos ofrecer muy bien durante estos días.
I suposo que és un dia de molta feina, no? Però també doncs, un dia molt important, no?, per vosaltres, perquè suposo que és un dels dies on més llibres aconseguiu vendre, no? Entenc?
Sí, sí, sí. És un dia que és una fiesta i que està palpitando en todos, no? En los ritos de los lectores, ritos que muchas veces repiten año a año. La otra vez comentaba de una señora que cada año va a las paradas de Sant Jordi y elige, bueno, compra su libro y cuando llega a su casa se sienta frente al libro y hace una crónica de ese día, desde que salió de mañana, con quién se cruzó en el paseo, qué temperatura había, qué libro eligió porque se lo recomendó qué persona, y luego ese libro, cuando ella lo lee, queda habilitado para una reseña que hace ella en el propio libro y los deposita en un estante donde tiene todos los libros de Sant Jordi.
Estás buenísima, o sea, aquesta dona l'hem de portar, l'hem de portar un dia.
Pues es una señora, claro que sí, es una señora ya grande, uh-huh. y yo creo que le haría ilusión venir.
Doncs la buscarem i que ens expliqui també, perquè la veritat és que em sembla superinteressant aquesta història. Clar, quina responsabilitat, no?, que teniu els llibreters també a l'hora, doncs, de fer, doncs, aquesta tria, no?, d'ajudar, d'assessorar, perquè entre l'allau de llibres, de novetats que hi ha setmana rere setmana, la vostra tasca és molt important.
Sí, i sobretot perquè quienes tenemos una la tienda y la parada, lo que vemos también es que el comportamiento es muy diferente en los dos lugares, ¿no?
¿Sí?
Incluso cuando pasado San Jordi hacemos el ranking de los libros que se vendieron en uno y otro lado, son muy diferentes, ¿no? A nosotros nos gusta especialmente la boutique, ¿no? Nos gusta generar ese espacio para conversar con el lector, que vengan un poco como, no sé, con una expectativa o dispuestos a ponerse como en tus manos. Bueno, ¿qué llevo para tal persona? ¿Qué llevo para tal otro? Porque, bueno, a veces esto es como un médico de familia, ¿no? Que atiendes a toda la familia y ves también el comportamiento, en este caso lector, de cada uno, y entonces sabes qué puedes indicarle a cada uno. También es un juego o un desafío a la memoria, porque tienes que pensar que para tal persona su hermano le llevó determinado libro, por lo tanto no le puedes decir a su padre que le lleve el mismo. Uh-huh. Y todo eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy presente.
Doncs vinga, perquè avui la idea és doncs parlar també amb editors, amb escriptors, no? Mm. Perquè ens faci les seves recomanacions per aquest dia tan especial, i ens han preparat doncs un munt de propostes, així que anem a presentar-los. Ens acompanya la Natàlia Cerezo, que és escriptora, autora del llibre A les ciutats amagades. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya en Ramon Mas, que és escriptor i editor de Males Herbes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut. Ara ens heu portat algunes propostes de molt interessants, suposo, no? Mm. Per vosaltres també és un dia molt especial, Sant Jordi?
Sí.
Per què, Natàlia? Explica'ns.
Bé, per mi sempre ha estat el dia que tens qualsevol estona per gastar-te una pasta en llibres, que sempre està bé.
I a més aquest any amb la novetat, no?, que es podrà comprar el teu llibre, no?, el teu primer llibre, en català i en castellà, que això doncs és una aposta segura, ferma. Com has viscut, no?, doncs aquesta novetat?
Doncs estic nerviosa, realment no sé encara com ho viuré, perquè serà el meu primer Sant Jordi a l'altra banda de la taula, diguem, no? En comptes de comprar, estaré signant i no sé, tinc ganes una mica de veure, perquè m'han dit que normalment hi ha com una espècie de, com es diu això? Hi ha com una cosa molt, m'estic explicant fatal perquè estic nerviosa i no m'agrada parlar en públic.
Tranquil·la.
Molt de greu. Però diguem que hi ha una experiència que m'han parlat, que és la típica, que tu no signes res i el del costat està signant un munt. Sí, perquè et posen al costat d'algú que ven molt i tu no vens res, i res, tinc ganes de passar-ho també, ha de ser divertit.
Home, potser l'efecte crida, els hi pots dir, després aneu passant per aquí. Explica'ns de què tracta el teu llibre, Les ciutats amagades, què has volgut explicar?
Bé, són 15 contes i tenen com una mena de fil conductor, que és una mica la pèrdua de la innocència, fer-se gran, aquestes coses.
Bueno, cuando tu libro, no recuerdo bien si salió junio, julio, agosto,
En agosto. En junio ya estaba impreso.
Ahí está.
Por eso te llegó.
Y ya porta la segunda edición, ¿eh? Sí, o sea, sí, que sí. Imagínate.
Pues yo recuerdo que en ese tiempo, en el mes de agosto, leí una columna de Sergi Pàmies en La Vanguardia y que hablaba sobre el placer de la relectura. Y que esa relectura que permitía descubrir detalles, confirmar la voz y sobre todo que permaneciera en la memoria. Y que esa había sido la experiencia que había tenido con la lectura de tu libro. Sobre todo con un cuento. Entonces me acuerdo que en ese momento yo lo había empezado a leer el libro, pero todavía no había llegado a ese cuento. Entonces me salté a los que iban y fui al que es ¿cómo es posible que aquel home siga el meu pare? Y fue también tomar contacto con el cuidado de cómo lo haces, de los detalles, de lo minucioso de cuidar cada pequeña cosa, la nieve, ese silencio elocuente de la imagen de las flores en la nieve. Y entonces, bueno, quería preguntarte cómo es que haces este cuidado de los detalles, si te lleva mucho tiempo, si es algo que te nace y que lo resuelves en poco tiempo. Bueno, esa es tu experiencia como escritora.
Normalmente me llevan muchísimo tiempo, cada cuento me lleva meses prepararlo. Pero justo este que dices solo me llevó 3 semanas.
Sí. Que imagina't, et va sortir, no?
Sí. Li estic molt agraïda a aquest conte per això, perquè per una vegada, en comptes de tenir-me mesos i mesos allà pensant com podria fer una cosa, com podria fer alguna altra, que funciona millor, que no funciona, doncs va sortir. Mm-hmm. Gairebé no vaig tenir cap dubte de com es començava i com s'acabava. I sí.
I ets molt perfeccionista? Reescrius molt?
No sé si perfeccionista, però maniàtica sí, amb aquestes coses, i sí, reescric molt. De vegades cada conte ha arribat a tenir... N'hi ha alguns que han arribat a tenir 20 o 30 pàgines i al final s'han quedat en 4. Perquè, clar, és que quan comences a escriure doncs ho pots vomitar tot, no? Mm-hmm. I després, doncs, a mesura que vas rellegint i vas reescrivint, te n'adones que hi ha coses que no necessites dir-les o que funcionarien millor d'una altra manera... I sí, de vegades he hagut de reescriure el sencer perquè m'han adonat que un narrador no funcionava prou bé i llavors he pensat, doncs canviarem la veu a veure si funciona.
A veces, bueno, creo que en tu caso, porque una de las experiencias ha sido en el librerío, tienes la posibilidad de poder conversar con tus lectores y que esos lectores te den una devolución de lo que han leído, ¿no? Entonces, cuando recibes estos comentarios, te confirman, te sorprenden, el cuento que a ti más te ha gustado del libro es el que más le gusta a los lectores, o tienes alguna sorpresa en cuanto a esa actitud.
Me he llevado muchas sorpresas, la verdad, porque primero que antes no me leía casi nadie, solo me leían a mi profesor, el Badal, que también es, bueno, que es escritor y eso, mucho mejor que yo, y mi pareja, porque le decía, léetelo y me dices si funciona o no, porque necesito a alguien más objetivo. Y claro, que de repente te lea tanta gente... da bastante vértigo, pero una vez superado el vértigo te dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno de los cuentos que casi estuvo a punto de no entrar porque a mí nunca me ha entusiasmado, resulta que a la gente le encanta y es uno de los que más están gustando y me parece muy 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 curioso. Y bueno, ahora le he cogido cariño a ese cuento porque era un poco como el patito feo y ahora resulta que que gusta bien a los demás, aunque a mí me sigue pareciendo un poquito flojo, pero
es
bueno.
Una de las magias, ¿no?, d'escriure, que sí. Tu tens, no?, una idea, un estil, però després un cop, no?, ja publiques, també forma part dels lectors i cadascú fa la seva interpretació. Tu ets lectora més de novel·les, de contes, i quin tipus d'autors, i per què vas decidir fer doncs un llibre de contes i no una novel·la?
Jo llegeixo de tot el que sigui, mentre sigui bo i m'aporti alguna cosa, ja m'està bé. I però sí que m'agraden moltíssim els contes i crec que és el que em funciona millor per escriure, perquè són breus, que trobo que de la manera com ho faig és el que em funciona millor i a més trobo que és un gènere que m'agrada molt reivindicar, perquè avui en dia la novel·la és com el gran gènere de tothom, no? Ja estic cansada que la gent, per cert, em digui per quan la novel·la, doncs no ho sé, possiblement no hi hagi novel·la, però és que el conte m'agrada molt i vull aprofitar per dir que és un gènere que és igual d'important que la novel·la i no sé si serà igual de difícil perquè no n'he escrit cap de novel·la, però que té també unes coses molt interessants que no se'ls dona potser la mateixa visibilitat o el mateix pes que la novel·la.
Bueno, además ese comentario yo lo he escuchado también y me parece muy injusto. Por eso es que hay dos cosas que a mí me alegran mucho. Es que te hayan dado el premio Ojo Crítico por tu libro y que sea la primera vez en la historia de Radio Nacional de España que se premia con este concurso de narrativa que se premian cuentos. Y bueno, también es una línea que afortunadamente también los premios Nobel han premiado a Alice Munro, ¿no? También una escritora de cuentos. Por lo tanto, bueno, que es una buena cosa que se le dé que se ayude a que el cuento, el género cuento, tenga el lugar que se merece, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Uh-huh. Porque además también Ramón es escritor de cuentos y su editorial no la...
Sí, sí, publiquem bastant contes. Estic molt d'acord amb el que deia la Natàlia. El conte és un gènere vàlid i potent a la mateixa altura que la novel·la. Simplement hi ha grans escriptors de contes que no han fet mai una novel·la, i Borges no ha fet mai una novel·la i és un grandíssim escriptor i ningú dubtaria. Vull dir que això passa, però això és molt cosa de la indústria, suposo, que es volen vendre llibres grossos, no sé per què, però sí que tenim aquesta mania de considerar com si els contes fossin el pas previ a escriure una novel·la, i és, ho trobo una mica absurd.
I a més que segons el tipus, no?, o el moment vital en què hi ets present, no?, pues potser et ve més de gust llegir una novel·la o els contes, no? A més, em fa molta gràcia que també a la contraportada expliqueu: llegeix aquest llibre amb moderació, no ho facis de cop, llegeix-lo i atura't, observa't i recordaràs haver viscut una cosa similar i entendràs que ho estàs vivint ara, no? Que també necessita, doncs, d'aquest temps, d'aquesta reflexió, no?, cada conte, d'entendre el que passa.
Sí, és com els contes de la Munro, no? Tornant a ella, que te'n llegeixes un i acabes destrossat en el millor dels sentits i has de deixar una mica d'espai per respirar.
Exacte, un temps de respir. Explica'ns també, Ramon, després anirem a les recomanacions, però així ho fem també una mica més dinàmic, no? Ets editor de Males Herbes i també, doncs, escriptor. Explica'ns també una mica, doncs, a part de la teva, de les teves propostes.
Del Sant Jordi, com encarem el Sant Jordi? Jo tinc un Sant Jordi una mica complicat aquest any, perquè estem a la parada de Males Herbes tot sempre, tenim una paradeta a Passeig de Gràcia venent els nostres llibres, i a part em tocarà anar a voltar com ella una mica amb el meu llibre. Nosaltres, com a editorial, el que intentem allargar, i que els llibres de Sant Jordi que volem ensenyar, que volem fer que arribin a Sant Jordi, no siguin els dos de l'últim mes, sinó que tenim tot un any, i com que tampoc tenim allò, el best-seller, el llibre aquell que per Sant Jordi tira més que els altres, allarguem des de Stephen King, que va sortir el mes d'octubre, els contes de Torn de Nit, que eren els seus primers contes, els petits contes negres per als fills dels blancs, del Blaise Cendrars, que és un llibre de contes infantils il·lustrat per l'Eulàlia Seriola, que també va sortir per Nadal, a les novetats pròpiament dites d'aquest Sant Jordi, que seria, doncs, El Testament, que és segurament l'última novel·la per adults del Joaquim Carbó, si més no ell ens ho va vendre així, ja deixo d'escriure per adults, o La ciutat dels joves de l'Aurora Bertran. És un dia maco, però és un dia dur. Estic més al cantó dels llibreters, sí que aquest any hauré d'anar a un parell de llocs a signar, però sobretot és un dia dur en què, quan arriba el vespre, estàs molt satisfet, però durant el dia hi ha moments d'histèria absoluta, de no dones a l'abast, i tampoc pots recomanar llibres bé com ho faries un dia normal, no? M'agradaria explicar-te què és aquest llibre quan algú t'ho pregunta, però a vegades no pots.
Clar, no tens el temps, no?, que voldries. Explica'ns, perquè ara sí que tens aquest temps, Estigmes. De què parla, què tracta, i per què, doncs, et va sorgir, doncs, la idea d'explicar, doncs, i d'escriure aquesta novel·la.
Estigmes és la segona part d'un petit cicle de dues novel·les, de fet, és el final, de dues novel·les ambientades en un poblet petit que es diu Puigsec, que les ha publicat 1984, l'anterior va sortir fa un any i mig, i ara ha sortit aquesta. L'anterior eren 7 contes entrelligats al llarg de 24 hores, des de que se sap que un personatge que va marxar del poble fa molt temps ha mort, fins al moment de l'enterrament. Llavors són diferents situacions entre diferents personatges del poble, que són contes separats, però sí que s'ajunten, i Estigmes és més la història d'un adolescent, d'una colla d'adolescents, però sobretot el protagonista, a qui li sagnen els canells. Ell considera que li passa espontàniament, evidentment tota la gent del poble es pensa que s'ha intentat suïcidar. Llavors és com se l'aïlla completament, la resta de gent del poble el veuen com aquest nano està boig, no? Se'l tanca un temps en un psiquiàtric, surt. Llavors és tot aquest personatge que li passa una sèrie de coses estranyes, que des del seu punt de vista són sobrenaturals, i des del punt de vista de la resta de gent del poble està boig. I llavors va jugant amb aquesta cosa tota l'estona, el que repeteix alguns personatges de l'altre llibre, passa al mateix poble, i llavors sí que tot, sobretot l'element sobrenatural dels dos llibres és continua d'un llibre a l'altre, diguem-ne, encara que siguin completament autònoms. I això.
Pues estás hablando de tus dos libros publicados, sí, por
1984.
Y por otro lado, tu editorial que llevas con otro compañero,
con Ricard Planes,
con Ricard Planes, que define o define como se define con tres pilares, ¿no? La sátira, la sí. contracultura y la literatura fantástica.
Sí, ¿no? Totalmente.
Y ¿cómo habéis esa es la continuidad, o sea, que se da a partir de la revista, Las Malas Herbas? Uh-huh. ¿Y cómo nace la idea de conformarse como editorial y editorial de narrativa?
La revista va néixer el 2010, em sembla, o el 2011, sí, 2010, el 2012 ja vam fer l'editorial. Volia ser una revista de pulp, una revista de contes de ciència-ficció i terror, historietes, molt d'entreteniment, però estava obert a tothom, i el que rebíem és el que després va acabar configurant el que seria el criteri de l'editorial. Perquè el que rebíem, el que escrivia la gent en català, no hi ha una tradició ni de ciència-ficció, ni de terror, d'aquest tipus. I llavors també hi havia coses de realisme màgic, coses més experimentals, i a partir d'aquí vam anar veient i es va anar definint el que seria això. Llavors amb l'editorial ja, diguem-ne, sortim amb la idea molt clara aquesta, l'aspecte contracultural, que en català a Catalunya sempre s'ha fet en castellà, doncs la contracultura catalana és en castellà, i hi han hagut coses fantàstiques, però sempre ha estat en castellà. Des dels anys 70 totes les editorials que nosaltres hem tingut de referent en aquest sentit es publicaven en castellà. Llavors era, ostres, això en català no s'ha fet, això és una sort que no s'hagi fet per nosaltres, perquè podem fer-ho. O sigui, si ha existit un anagrama en català no tindria massa sentit, el nostre Un Minotauro en català, o això, Nueva Dimensión, Star, les coses aquestes dels 70, però clar, en català no hi era, llavors era que hi ha tros per córrer. Ah, són coses que potser en castellà no serien tan originals, o no tindrien, no serien tan singulars, però en català ho són, i això ens dona un,
això, sin duda,
un gust.
I com haces la selecció? O sea, el des de lleváis 6 anys, no?
Sí.
¿Cómo en estos 6 años cómo vais haciendo la selección? ¿Si buscáis algún equilibrio o buscáis llegar a un público, tentar públicos diferentes?
Sí, hi ha una, això del públic, sobretot volíem que gent que no llegeix literatura, o sigui, treure una mica aquella cosa de, això és fantàstic, no? Hi ha literatura fantàstica, ells prestatges a part de les llibreries, és que fos un tipus de literatura que encara que tingués elements fantàstics moltes vegades la pogués llegir un lector qualsevol sense cap mena de prejudici, i això és bona literatura. Llavors per fer això havíem de fer coses com, doncs, recórrer clàssics, no? Treure el Gogol, que hem tret ara, que dius, sí, esclar, hi ha bruixes, hi ha dimonis, però això és un clàssic de la literatura russa. I has de jugar aquest equilibri de, això és bona literatura, però sí, és fantàstic. I sobretot ho triem com, hi ha tres maneres de triar-ho. Una és descobrir autors actuals, autors com la Natàlia, que ha publicat a Rata, però autors d'ara que estan començant i que estan fent coses que dius, ai, això t'interessa, i durant molt temps no ho feia gaire ningú, de publicar autors nous. L'altra és, anem a rescatar coses catalanes que han quedat totalment oblidades, com el llibre de l'Aurora Bertrana, que sí, acabem de publicar, que és una distopia en català, feminista, publicat l'any 71, i evidentment no tenia cap més edició en gairebé 50 anys. O Els Savis Bojos i Difunts, que són aquests contes que van tenir bastant èxit, que eren contes anteriors a la Guerra Civil, una mica foscos i pertorbadors. I l'altre és, anem a traduir coses que ens agradaria poder llegir en català, que segurament ja s'han fet en castellà, que segurament ja s'han llegit, però, ostres, com el Corbonegut, com aquests primers contes de la Stephen King, que són molt curiosos, coses que, jo, ens sap greu que no hi siguin, i són aquestes tres coses que anem fent. Som dues persones, la llista del que ens agradaria fer és llarguíssima, i llavors hem d'anar, som amb comptagotes, anar traient i anar deixant coses al calaix sempre, però...
Pues a nosotros nos encantan editoriales así, que se arriesgan y que tienen un catálogo que no va a impulsos del mercado,
no,
sino que va sobre todo para tratar de descubrir lectores y generar y hacer que el lector disfrute de la lectura. que también hablaremos de editoriales con un perfil también como el que estamos diciendo a lo largo del programa, también con sus editores.
Si us sembla, abans de trucar als altres dos editors, seria interessant que ens féssiu vosaltres mateixos les vostres apostes per Sant Jordi, els llibres que voleu recomanar als nostres oients. Vinga, Natàlia.
Como lectores.
Como lectores, sí.
Bé, jo no estic atenta gaire de les novetats, però us recomanaré el que a mi m'agradaria llegir, no? qualsevol llibre de contes del Ray Bradbury m'agrada molt.
Per què?
Perquè per trobo
que no conegui, explica'ns una mica.
Bé, ell és molt conegut per les Cròniques Marcianes i per Fahrenheit i un número que mai recordo. Algú se'n recorda? Aquest?
Sí, 451. La temperatura la que arde el paper.
Sí, pues això, i té uns contes preciosos també. És com, és de ciència-ficció, però fa una ciència-ficció molt poètica
els,
i molt, molt
xula. Publiquem al gener.
Fa sí? Oh, que
publiquem el nom il·lustrat.
Oh, és el llibre de contes de Ramon. Aquest. Sí. Pues m'encanta, m'encanta. Oh, que bé. Mira, se m'han posat els pèls de punta. És que m'encanta, m'encanta.
Això és la màgia de la ràdio, veus?
Que profària, adéu.
Molt bé. Alguna altra proposta?
Qualsevol de l'Alice Munro també està molt bé. Jo vull aprofitar per, ja que estem parlant una mica dels contes, doncs per reivindicar-los.
Clar, per reivindicar aquest gènere i els seus autors. I en el teu cas, Ramon, potser també seria interessant.
Jo, un parell de... jo volia recomanar un llibre del Bradbury que és un llibre sobre escriure, que a mi em va agradar molt, 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 quan el vaig llegir en castellà i que ara l'acaben de treure en català, que es diu Zen, en l'art d'escriure, que són una colla d'articles sobre escriure. Però parla d'escriure per amor. O sigui, d'escriure per... Normalment els llibres sobre escriure parlen d'ofici o parlen d'una cosa molt, molt etèria i molt conceptual, i aquest llibre parla de passar-s'ho bé escrivint i de com s'ho passa bé escrivint i com encomana a l'autor a gaudir de...
Jo ho he reivindicat,
no? D'escriure,
sí. Aquest vegades. El vaig llegir mentre escrivia sí. El meu llibre. I va ser de capçalera.
Sí. És, va realment bé.
És
un llibre
molt,
que,
molt
que et fa
bé
unes
sí.
ganes de posar-te a escriure. I l'altre que m'agradaria recomanar és un que vaig, és una autora de la que m'havien parlat molt, jove, que té una novel·la també només, que és la Irene Solà, un llibre que es diu Els Dics, que la vaig conèixer aquest dissabte, feia molt temps que m'havien parlat del llibre, i la vaig conèixer aquest dissabte, i bueno, aprofito, i tal com puc, me'l dediques, i estic a mitges i m'està entusiasmant, Els Dics.
Doncs pues... aquestes són les seves propostes, i ens falta la Cecília, vinga.
Ui!
Ai, que difícil!
Pues el libro que acabo de terminar y que me gustó muchísimo es el Estambul, de que está publicado en catalán y en castellano por Periscopi y por Minúscula. Y bueno, me pareció magnífico porque podríamos decir que es a la vez novela y a la vez cuento. Porque es una novela que habla sobre la vida de cuatro prisioneros bajo tierra, en una cárcel, torturados, pero que esos prisioneros se cuentan cuentos, se cuentan historias en las que Estambul es protagonista, y claro, son esas historias dentro de la historia. Entonces, bueno, ese es un libro que me gusta especialmente.
Doncs seguim al Llibre Obert conversant i diferint recomanacions per als nostres oients, i ara el que fem és parlar amb la Laura Huerga, que és editora del Raig Verd i també doncs, ha escrit diferents contes per nens i ha coescrit el seu primer llibre d'assaig Tu calla, sobre la llibertat d'expressió i també de manifestació. Bon dia, Laura.
Ja, què tal?
Hola, Laura.
Estem aquí tots amb moltes ganes de descobrir una mica, primer de tot, que ens expliquis també la filosofia de Raig Verd, no? Una mica doncs, com decidiu, com trieu els autors, també doncs, els llibres, no? que formen uh-huh. part de la vostra editorial.
Doncs sí, bueno, nosaltres vam començar fa uns 7 anys amb un projecte que bueno, pretenia fer que molts d'aquests projectes comencen fent, no?, que és literatura, i el que s'intenta també que és amb una edició única, ben feta, ben produïda. I la qüestió és que, bueno, ens vam veure que el projecte funcionava, amb el primer llibre vam guanyar el Premi Llibreter, que això ja va ser molt important perquè va consolidar el projecte, i alhora vam començar a pensar una col·lecció d'assaigs, que és la que ara, bueno, ara tenim autors com Alexievich, no?, el Premi Nobel del 2015, o Lengubi Wationgo, que és també un reputat escriptor africà, que bueno, parla molt del colonialisme, postcolonialisme, neoesclavisme i tot això. La veritat és que no ens podem queixar, el projecte va molt bé, els llibres funcionen molt bé i els lectors en són prou fidels, o sigui que la veritat és que no ens podem queixar, estic molt contenta.
Laura, que alguna vez hablamos, pero cuando se habla de, tú hablas del editorial o en la propia web, habla que publicáis libros inquisitivos, audaces e inconformistas, y que esas son tres banderas como muy de, digamos, de la química que tenemos determinados lectores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis la selección, por ejemplo, que haber dado con Svetlana Alexievich antes de que le dieran el premio Nobel? O sea, que justo se publica en ese momento vuestro libro. ¿Qué es eso? ¿Intuición? ¿Cómo lo defines?
Uf, hi ha una mica de barreja de sort i de tot, no? I de recerca, molta, molta recerca, perquè si una cosa fem és recerca, i ja no només a través d'internet, nosaltres anem a totes les fires, però ens mirem també els premis literaris d'arreu del món, dels que ens agraden, diguéssim, eh? I amb la Svetlana va ser un factor sort, evidentment, que aquell any va... on nosaltres començàvem a valorar si començava una col·lecció d'assaig, vam fixar-nos en els premis que ens agradaven. I aquell any que nosaltres començàvem a mirar era el 2013 i Svetlana Alexievich guanyava el Medicis d'assaig. El vam llegir i jo no me l'havia acabat, que ja m'havia enamorat. O sigui que va ser la sort que aquell any el guanyés, perquè si no, segurament no l'haguéssim llegit i no l'haguéssim publicat i, evidentment, després no haguéssim nosaltres tingut el plaer, l'honor i el privilegi de tenir la Premi Nobel a la nostra llista, no? Però, bueno, la veritat és que va tot una mica de la mà, eh?
Bueno, i además haver publicat a Jeanne Senós i la novel·la que acabáis de publicar de Gerbrand Bakker, que además hemos tenido la suerte de compartir-la contigo en el Club de Lectura.
Sí, la veritat és que ha sigut molt bonic, o sigui, tot i que sé que és una lectura que desperta, diguéssim, tot tipus d'opinions, sí que és veritat que és una mica el que busquem a l'editorial. Jo no busco llibres que complaguin i ja està, no busquem llibres que siguin un camí fàcil i que quan acabis el llibre no suposi res. Busquem uns llibres, com deia la Leguim, que quan te'ls hagis llegit hagin canviat alguna cosa a dintre teu, no? Que hagin deixat alguna cosa, que sigui com si haguessis creuat un carrer que no havies creuat mai, o haguessis parlat amb algú amb qui no t'atrevies a parlar, no? I alguna cosa canvien, i qui fa que això sigui possible són els grans artistes, els grans escriptors. I al final nosaltres també, en la línia editorial, ja tenim una mica això, que és fer propostes sempre diferents, no? No tenim dos llibres iguals ni semblants, diguéssim. Llavors, qui ve a raig bé, al final, el que jo crec que ja busca són propostes diferents, que siguin un repte, no? I que al final diguin, doncs mira, no compraré un llibre igual que l'anterior, sinó sé que serà diferent, no? Que a l'estil, o que explica, o jo què sé, mil coses, no? Que es puguin trobar alguna cosa que els canviï.
Doncs aquests llibres, aquestes propostes amb valors, amb principis, amb experiències singulars per transformar els lectors, que ens agrada molt aquesta filosofia. Llavors et demanem quines són les teves propostes, les teves, i també les teves expectatives de cara a Sant Jordi.
Doncs la veritat és que, bueno, ens ha anat molt bé aquest trimestre. Hem tret quatre llibres, dos d'assaig i una novel·la i un llibre il·lustrat. I on hem posat potser més esforç, diners i tot, ha sigut en el llibre il·lustrat. És un llibre il·lustrat per Agustín Comoto. És un conte de Bobby Wakiongo, l'escriptor que us explicava abans, un escriptor que a Redbird li hem publicat les memòries i diversos assajos. Però en aquesta ocasió hem triat un conte que el que fa és cridar a la literatura oral, els contes que uns els expliquem als altres, els llegim en veu alta, i en aquest conte hi ha una faula, que són com braços i cames, es barallen i això provoca que els homes caminem drets, no? Com va l'home passar de caminar quatre potes, diguéssim, a anar dret. I en aquesta faula, al final, el que parla és de la cooperació entre totes les parts per ajudar-nos i fer possible l'impossible, no? Hi ha una cançó més composada per la Clara Pella, preciosa, que us convidem a buscar a internet, que està penjada arreu, gratis, i val molt la pena. Uh-huh. I amb aquest conte, que creiem que és per totes les edats i tal, doncs és diguéssim, l'aposta més forta, però també...
I perdona, les il·lustracions, t'haig de dir, Laura, també, que són precioses, també.
Sí, la veritat és que bueno, ha sigut un projecte que hem portat més de 2 anys treballant i estic molt contenta perquè el resultat al final és molt maco. Hem fet una edició, una coedició amb 6 editorials, o sigui, amb 4 editorials, 6 llengües de l'estat espanyol, i estic molt contenta perquè la col·laboració ha sigut una mica el que explica el conte, no? Que hem fet possible l'impossible entre les 4, i ha sigut un projecte molt maco perquè col·laborar amb altres també aprens moltes coses i dones també part del que tu saps, i això també a mi m'agrada molt, fer aquest tipus de projectes és maquíssim.
I quines altres propostes ens ofereixes?
Doncs mira, Juny de Herzenbacher, que és el llibre que vam fer al Librerío amb la Cecília, el club de lectura, la veritat és que va ser una experiència molt maca, i Juny és un llibre que parla doncs, d'un accident i de com això afecta a tota una comunitat, a una família, les relacions entre aquestes persones, i parla d'amor també, parla de relacions familiars. És un llibre del que és millor no explicar gaire cosa, perquè és com una bola de neu, no? Que a poc el llibre va desentrallant tota la història i s'ha de descobrir, no? És millor no xafar-lo, però el recomanem molt. És un autor que té moltíssims premis, traduït en moltes llengües, i amb una traductora fantàstica, que és la Maria Rosic, i que sempre la recomanem molt també.
Sí, además, lo que sucede con ese libro es eso, que tú vas avanzando y de repente todo va tomando significado y todo va cerrando, incluso va conectando con ese capítulo inicial que parece un poco extraño en función de lo que de cómo continúa la historia, pero uh-huh. que todo tiene esa armonía y ese efecto puzzle en este libro.
Sí, sí. Sí, pues, mira, lo has explicado todo más niño que yo.
Con esa bueno, sort que teniu també els editors, d'aquests llibreters.
Bueno, és que de fet són ells la clau de tot plegat,
sí,
no?
Sí,
al final,
totalment.
Sempre expliquem que el nostre projecte no tindria gaire sentit sense uns llibreters que, sobretot, uh-huh. a Catalunya han defensat el nostre projecte, se l'han cregut, el tenen a llibreria i el recomanen als lectors, perquè si no és molt difícil que un projecte com el meu, que és una editorial independent, petita, que no tinc els mitjans de comunicació, diguéssim, per donar difusió de les meves publicacions, doncs si no fos per ells, doncs segurament ens costaria molt més arribar als lectors. I al final ells, defensant projectes com el nostre, són també els que donen biodiversitat, no? Una cosa tan essencial per a una societat demòcrata i oberta com la que nosaltres pretenem tenir.
A més, també ens agrada molt de la teva editorial que assegureu que vosaltres també teniu com a propòsit fomentar la lectura, no? I,
sí.
I això també ho fan els llibreters molt a través dels clubs de lectura. Creieu que aquesta experiència també ajuda doncs, a aquesta activitat, a que cada cop hi hagi més gent que es sedueixi, sí. no?, per al món dels llibres?
Sí, sí, de fet la feina que fan és fantàstica, perquè i nosaltres anem a tot, o sigui, jo qualsevol llibreter que em diu escolta, que estic muntant tal, jo si puc, a poc que pugui l'agenda, m'hi apunto per reforçar-ho, per ajudar, per aportar la cosa que pugui aportar, perquè penso que és una activitat que a més ha crescut molt en els últims anys i que segurament sigui una d'aquelles coses que està fent que no vagin tant els índexs de lectura, no? Que promoguin aquesta lectura compartida, que també és tan maco, això de la lectura compartida, i que al final vull dir, és tan necessari, perquè si no, ja sabem que els altres espais d'oci i de cultura doncs, també són molt interessants i van copsant tot l'interès de la gent, no? Però gràcies a la feina que s'està fent des de llibreries, biblioteques, també els editors aquí intentant reforçar com podem, els escriptors que també ajuden i fan promoció i estan a tot arreu, i fins i tot diria que els traductors que estan ajudant a donar força també a aquests clubs de lectura i a aquestes uh-huh. activitats, presentacions i tot, doncs tota aquesta gent que està reforçant el sector editorial, moltes vegades a costa d'autoexplotació, diguéssim, estan fent que aquests índexs de lectura no baixin i que, bueno, que puguem tenir una possibilitat en què la promoció de la lectura no baixi, tot i que les polítiques culturals siguin tan desastroses.
Una pregunta, Laura. ¿Por qué piensas que en estas actividades, en estos clubes, en esta lectura compartida y crítica, ¿por qué son sobre todo mujeres las que participan?
Bueno, perquè hi ha més lectores que lectors, això ja ho sabíem. El que passa és que jo crec que és una cosa invisibilitzada, no? Que mai no ha interessat gaire que les dades les sapiguessin. El que passa és que ara, vull dir, és innegable, perquè anem als clubs de lectura i són gairebé tot dones. I vaig a biblioteques i són gairebé tot dones. i fas una presentació o vas al CCCB i et trobes que el públic són gairebé tot dones. Llavors jo crec que hi ha una evidència, però que tampoc no se li ha donat gaire publicitat mai, no? Potser els homes tenen uns altres interessos, ni millors ni pitjors, simplement diferents, però un d'ells no és la lectura.
Pues nosotros tratamos de hacerlo, tratamos de que se sumen hombres y, sí, y bueno, sí. Y hacemos a través de este micrófono una convocatoria a que quien quiera sumarse al Club de Lectura es bienvenido y podrá compartir vino, pica pica y sobre todo literatura crítica con nosotros.
Y diría que a mí si son más hombres he trobat, Cecilia.
Mira.
Ja veus?
Que bien.
Laura, també m'ha agradat el toc d'atenció que has fet, no?, per al tema de les polítiques culturals, que no hi ha una aposta ferma, no? Què és el que necessitaríeu també, doncs, per ajudar a revifar el sector?
Home, és que jo crec que venim arrossegant les mateixes polítiques culturals de fa dècades, no? No hi ha un govern que repensi, refaci i produeixi polítiques culturals noves. Anem arrossegant-nos amb les mateixes subvencions, les mateixes activitats, les mateixes presentacions, que si l'any no sé què... Però al final tot això acaba buit de contingut. Com a sector editorial del llibre, jo crec que el que fa falta, si el que estan veient és que les llibreries, les biblioteques i tal, fan tant reforç en l'activitat, en el cas de la promoció lectora, ostres, reforça això, no? Jo veig tan fàcil... No, és que estem fent la feina, no, ja? Doncs ja que t'han fet la feina, com a polític, l'única cosa que has de fer és donar-li suport.
Clar, donar visibilitat.
És que és fàcil. No has hagut ni de pensar, perquè ja ho han pensat per tu. Ho han executat sense tu. Doncs, com a mínim, donar-li suport. Vull dir, és que és tan obvi que... Vamos, no sé.
D'acord.
Ho veus claríssim i ja em sembla que tots aquí a taula també, no?
Sí, Laura.
Okay.
La puc saludar un moment?
Sí, tant.
Hola, Laura, sóc en Ramon.
Hola, què tal?
Què tal? T'estàs escoltant? Tens tota la raó, eh?
Gràcies.
Bueno, ja
no,
ho saps.
Això ja ho hem parlat moltes vegades.
Ja ho saps, exacte. Sí,
Doncs, Laura, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la jornada de Sant Jordi.
Igualment.
Una abraçada.
Bon Sant Jordi, Laura.
Salut.
Adéu.
I als nostres oients, la veritat és una delícia veure l'estudi amb tantes propostes, amb tants llibres, amb tantes novel·les, contes, avui descobrint doncs, recomanacions amb els nostres editors i també amb escriptors catalans. I ara és el moment de donar la benvinguda també doncs, a l'Aniol Rafel, que és l'editor de Periscopi, que també doncs, ens oferirà les seves propostes. Bon dia, Aniol.
Hola, bon dia.
Què tal? A veure, com es presenta Sant Jordi? Quines expectatives tens?
Doncs bé, sí, té bona pinta i estem contents. A veure si el temps acompanya i per llibres no serà.
Clar, exacte, és un dia de força feina. Digue'ns a veure quines són les teves recomanacions per a aquesta jornada.
Doncs mira, per exemple, aquí a Periscopi estem recomanant molt La Passió, de la Jeanette Winterson, que és una escriptorassa que feia molts anys que no podíem llegir en català i que ara aquest mes de febrer hem recuperat. La Passió és una de les seves primeres novel·les. I és segurament una de les més lloades de tota la seva carrera. I és una novel·la magnífica que ens situa a l'època de les guerres napoleòniques, ens explica diferents maneres d'entendre l'amor, d'entendre la vida i d'entendre la passió al final. I és una novel·la que ens absorbeix, que ens transporta i que ens fa gaudir moltíssim de la lectura i del fet literari.
Que parlar sobre els clars i obscurs de la vida que tant no enganxen els lectors. I què més? Quines altres propostes ens ofereixes?
Llavors, estem recomanant també molt Aprendre a parlar amb les plantes, de la Marta Orriols, que ha guanyat enguany el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, aquest 2018.
I a més és sabadellenca.
Exacte, sí. I bé, és una novel·la que ja està enganxant a moltíssims lectors que l'estan descobrint, que l'estan recomanant, que està al boca orella anant a tota màquina. I és una novel·la que, vaja, que ens té una capacitat extraordinària de tocar-nos la fibra, de ser una novel·la que ens parla molt d'emocions, però sense caure en cap moment amb el sentimentalisme barat o cursi, no? Sinó que realment ho fa d'una manera molt autèntica i molt, molt natural. I bé, és una novel·la que bàsicament es va recomanant sola perquè està fent tan i tan recorregut que ens fa molta il·lusió, no? Però és també una d'aquestes obres que no volem deixar de recomanar a Periscopi, perquè ens estan donant moltes alegries.
I que serà un gusto tenerla aquí en su casa, en Sabadell, no? Periscopi, bueno, es que con Periscopi nosotros compartimos
pasión,
muchas cosas, pero sobre todo dos, que son el logo, que es el barquito, y los tres, que haber nacido los dos en el 2013, o sea que nuestra andadura comenzó en el 2013. A mí me gusta especialmente cuando uno entra a tu web y ve y están todos tus objetivos como editorial acompañando los pliegues de cada papel, de ese papel que termina siendo un barquito, ¿no? En estos años, en estos San Jordi, en este tiempo que en estos siete, este es vuestro séptimo San Jordi. ¿Sí? ¿El sexto o el séptimo?
Sexto, ¿no? Si es 2013.
Sexto, porque también comienza el setembre, ¿no, Oriol?
Sí. Exacto. Bueno, l'octubre, nosotros, sí.
¿Y cómo vives? O sea, ¿cómo ha sido la andadura desde entonces? Porque, claro, en todos estos años habéis recibido tres libros, ¿no? Premiados en el premio que damos los libreros en Cataluña. Y el libro de Marta Orriols. Entonces, claro, todo eso implica toda una andadura en la que se va enriqueciendo no solamente por las propuestas que hacéis, sino por la acogida que tenéis por parte de los lectores.
Sí, desde que vam començar, vaja, ha estat alegria des de rere alegria, sobretot gràcies, com deies ara, Cecília, a la complicitat amb els llibreters, no? Per nosaltres ha estat fonamental i ens ha permès cada any anar arribant a més i més lectors. Recordo ara que el nostre primer Sant Jordi, que teníem molt pocs llibres a la venda, no? I en canvi ara, doncs, que ja són uns quants i que ja tenim una bona colla de gent que ens va seguint i que va buscant els llibres de Periscopi. Sí, ha estat un recorregut extraordinari.
Añol, i dime, i en estos años, sí. Dinos un libro que te haya, uno de los libros que te haya dado más satisfacciones en este tiempo.
Uf, és difícil, perquè és com... És allò d'escollir entre un fill o altre, no? Que al final els estimes a tots, no? Però, mira, si n'hagués de dir un pel que va significar per l'editorial, segurament seria Ànima, perquè era tot just el desè llibre que publicàvem. Va ser el primer dels tres que ha guanyat l'editorial al llibreter i segurament va marcar una mica el punt d'inflexió de ser una editorial que ens coneixia molt poca gent, a començar a veure que se'ns obrien determinades portes i sobretot les portes de lectors que fins aleshores potser no sabien gaire qui érem i que a partir de la publicació d'Ànima doncs van començar a anar a buscar els llibres de l'editorial, no? Els llibres amb la franja al davant, amb el text de coberta al davant, i que a partir d'allà doncs alguns d'ells han anat seguint les diverses publicacions de la casa i s'han anat convertint en lectors fidels.
Entonces, que yo recuerdo cuando hace unos años, quizás dos, tres años, que nos visitaste junto con Ana Casasas y que cuando hicimos, bueno, conversamos sobre Ánima, Ana dijo que era el libro el que te le tenía especial afecto para haberlo traducido, ¿no? Que había sido un descubrimiento y claro, cuando te encuentras a un traductor que se involucra de esa manera y que lo explica con la vehemencia y la emoción que lo decía, bueno, te das cuenta que justamente que la tarea de editar, de escribir, de traducir, forma toda una compleja madeja y que todo eso cuando llega a buen fin es un gusto para todos y especialmente para los lectores cuando recibimos todo eso. Era simplemente el comentario porque tengo muy presente las palabras de Ana y para mí fue el primer libro también por el que conocí Periscopi.
Sí, te lo agradezco mucho porque además ya sabes, Cecilia, que a Periscopi intentem cuidar molt la figura del traductor, per nosaltres és importantíssima i per tant sempre que tenim l'ocasió, com ara és el cas, doncs no volem deixar perdre-la per reivindicar la seva feina, que és importantíssima, perquè si no, els llibres que llegissin els lectors, si no passessin per les mans de bons traductors, podrien ser extraordinaris, però al final ens caurien i no els podríem llegir en condicions, no? I per tant, des d'aquí tornar a demanar una mica això, no? Que es tornin més visibles, que l'actor al final pugui entrar a la llibreria i no només triï a partir de l'autor, del títol, de l'editorial, sinó que també el traductor sigui un element important a l'hora de decidir si un llibre val la pena llegir-lo o no. I tant.
Exacte.
Aniol, jo només et volia fer una pregunta més. És una jornada, no?, de festa, d'alegria, qui més qui menys, tothom regala la rosa i el llibre. Suposo que el repte és aconseguir que aquestes vendes s'estabilitzin durant tot l'any, no? Llavors, què hauríem de fer? Tant llibreters, editors, professors, pares, govern, no?, per fer doncs aquesta aposta per la lectura. Quines haurien de ser les claus?
A veure, jo no tinc cap fórmula màgica, però sí que em fa la sensació que, evidentment, és una bogeria tal com està actualment. És un dia magnífic, és un dia, ara ho comentaves, extraordinari, però és veritat que és un dia, no? I que per aconseguir aquesta estabilitat, segurament hauríem de començar posant el fet lector, la lectura, una mica en el centre de la societat. A mi em fa la sensació que hem perdut una mica el valor que com a societat li estem donant al llibre, no? I, no sé, coses com, potser és un exemple anecdòtic, però quan estem posant alguna sèrie de televisió per nens petits i l'estem posant doblada, si la poséssim en versió original subtitulada, ja estaríem enviant el missatge, ja en els nens des de petits, que el fet de llegir els està aportant una cosa tan positiva com entendre allò que estan mirant, no? És a dir, tot de coses d'aquest estil, que no són grans canvis, que no signifiquen grans coses, però que al final totes sumades ens tornaria potser a fer entendre com a conjunt de societat que si deixem la lectura de banda estem condemnats a ser una societat molt pitjor. Per tant, ja dic, no tinc fórmules màgiques, però sí aquesta idea de que hem de tornar a recuperar el llibre i la lectura i posar-los al centre del que és important.
No tens cap fórmula màgica, però n'has explicat una molt senzilla i que realment jo crec que també seria molt efectiva. Moltíssimes gràcies, Aniol Rafel, d'Edicions de Periscopi. Que vagi molt bé la jornada de Sant Jordi. Una abraçada.
Igualment una abraçada.
Una abraçada, Aniol.
Adéu.
Per acabar, vosaltres, la vostra aportació per això, doncs per fomentar, per recuperar, no?, aquests hàbits lectors que són tan necessaris per tornar a omplir d'homes, no?, els clubs de lectura i per fer que els petits continuïn doncs captivats per les pàgines de novel·les, contes, poesia.
Jo crec que la clau és estar en la infància completament. Dic, els nens a les escoles, és que el valor que es dona al llibre com a objecte de les escoles és mínim ara mateix. I això ho estic vivint amb els meus fills, que jo entenc que hi ha una qüestió, per exemple, econòmica, de que la gent no vol gastar X diners en llibres, però el fet de tenir una escola sense llibres, no és que no gastem llibres perquè hi ha educacions d'aquestes, aquests plans com més moderns, diguem-ne, però això té un revers molt negatiu, que és que aquests nens no s'han familiaritzat a conviure amb llibres, entendre que poden extreure coses positives dels llibres. I si no s'ensenya des de ben petits que el llibre és una cosa màgica i que els hi pot permetre fer un munt de coses, és un drama realment, perquè és que ho veus, no? Veus els nens que els llibres per ells són un objecte indescifrable, està allà, no saben molt bé com acostar-s'hi, no saben com agafar-lo, i crec que es treballa poc. Vull dir, sí que hi ha aquestes biblioteques a les escoles, que sí que un dia a la setmana fan una hora de lectura, però és que un llibre no és només llegir, són moltes més coses, i no hi tenen aquest tracte familiar, no? Gairebé els reverencien els llibres, els diuen, ui, els heu de respectar molt i cuidar. I a vegades és més important interactuar-hi que respectar-los, els llibres, per un nen, no?
Totalment, no? Natàlia.
crec que part de la màgia també està en saber trobar el llibre que toqui la fibra, no? Perquè de vegades, doncs, no... pel que sigui, estàs llegint i pot ser molt bo, però tu no et dius res. Crec que això és algo que fa molt bé la Cecília, que cada vegada que vaig a la seva llibreria, doncs, em recomana coses que potser jo no m'hi hagués acostat per voluntat pròpia, i crec que els llibreters poden fer molt en aquest sentit de saber-te trobar què és el que t'acabarà d'enganxar.
I és molt important, això que dius, a trobar el teu llibre. Jo tinc una nena petita i l'altre dia va acabar un còmic que estava llegint i em deia, i ara què, mare? Ara és el llibre que més m'ha agradat, ara què puc fer? I li vaig dir, doncs mira, això és justament el que aconsegueixen els llibres, quan et captiva una història i després dius, i ara et queda aquell buit, però per sort tenim moltes propostes. Digues,
Cecília. Pues yo agradezco lo que dice Natalia y para nosotros es una fiesta que vengan lectores como ella. Y quería hacer mi aporte para pensar que un libro en realidad es una experiencia sensorial. No solamente por la vista, por lo que uno va descifrando, sino el tacto, el sonido de las páginas, el olor del papel. Entonces, bueno, procurar también que la lectura sea un espacio o una experiencia más real y menos virtual. Uh-huh. En el sentido de poder compartirlo con otros, poder compartirlo en un espacio, poder mirar, pasar páginas, y ese compartir que sea no solamente con sus pares, sino también con los adultos, con los abuelos, y que también los libros tienen mucho que ver con las historias que nos transmiten los que vienen de atrás, ¿no? Y la posibilidad no solamente de verla en el papel, sino acostumbrarnos a escuchar otras experiencias, lo que cuentan los abuelos, lo que son las historias, la transmisión oral, bueno, eso también es un buen condimento o un buen fertilizante para los buenos lectores.
Doncs fer d'aquest acte tan íntim, no?, un plaer compartit, com fem nosaltres també tots els dilluns en aquest programa. Una abraçada i que vagi molt bé a tots tres.
Gràcies.
A vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.